Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope, en el dia en què coneixerem els dos primers quart finalistes de la Champions. Manolo Oliveros, bona tarda.
Bona tarda, què tal, Joan?
Molt bé, Albert Díez, hola.
Bona tarda, Llori. Dimarts de Champions, eh?
Sí, senyor.
Aquí està, jugant el Real Madrid. Tenim tiempo de juego avui?
Sí, a partir d'un quart de nou, eh? Amb atenció especial a aquest Real Madrid-Roma. Marc Pairés al control de so, Anaïs Martí a la producció, us parla Joan Batllori. Top informatiu de la jornada.
Top 5.
Compte enrere per la cursa El Corte Inglés, que recordem se celebra el diumenge 10 d'abril. Serà la 38a edició i s'esperen més de 81.000 participants.
Top 4.
El Barça de bàsquet renova Tomas Satoranski, ho fa fins al 2020 amb una clàusula de sortida a la NBA cada temporada.
Top 3.
Important victòria de l'Espanyol 2-1 davant el Rayo Vallecano, que situa el conjunt blanc i blau 5 punts per sobre del descens. L'Espanyol presenta al·legacions a la segona groga que va veure Víctor Sánchez.
Top 2.
Avui coneixerem, com dèiem, els primers dos equips classificats pels quarts de final de la Lliga de Campions. Sortiran dels partits Madrid-Roma i Wolfsburg-Gant de Bèlgica.
Top 1.
I el dijous s'espera l'arribada a Barcelona del seleccionador del Brasil, Dunga. Avui està a Madrid i demà estarà a Londres.
Entrevistes a Esports Cope.
Avui en aquest temps de ràdio hem quedat amb el capità de l'Espanyol, Javi López. Escoltarem els fills de Cuba, Ala, Coxis i Zibor. I de seguida saludem Xesco Espar per parlar del cas Neymar i la gestió que s'ha fet.
El debat a Esports Cope.
Avui hem convocat pel temps d'opinió del programa Temps Braca Fer el Tomàs Guasch i l'Emilio Pérez de Rozas.
La pregunta a Esports Cope.
I a Facebook i a Twitter us preguntem, atenció, què us sembla el permís que ha donat Luis Enrique, el tècnic del Barça, Neymar, per, en el Brasil, aprofitant que estava sancionat per jugar l'Eibar-Barça. El José Luis Ríos diu, només ell, referint-se a Lucho, sap el que fa, i si li ha donat l'okay és per alguna cosa. Això queda absolutament clar. I el Santi Pons diu que li sembla bé. Per què? Perquè s'ho mereix, diu Neymar. Recordeu, des d'ahir estem sortejant una entrada doble, sorteig que farem divendres, abans del final del programa, pel proper partit del Barça a casa. És setmana blanca, clar, dir Barça i blanca, és setmana neta, Batllori, pel Barça, que no té partit entre setmana. El proper compromís dissabte, 4 de la tarda, Barça-Getafe. Nosaltres us convidem al Camp Nou. Una entrada doble, no riguis, pels que respongueu la pregunta Esports Cope que fem tots els dies i entreu en el sorteig de divendres. Com? Mur de Facebook, compte de Twitter. Batllori, tot teu.
Gràcies, Albert. Passen 19 minuts clavats de les 3 de la tarda. Això ja està en marxa. La pilota ja roda Esports Cope.
Cuando en un museo pone no tocar, tú, aunque te apetezca mucho tocar, no tocas, ¿no? Ya, lógico, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de moto. En Verti calcular el precio es rápido y sencillo. Solo tardas unos minutos y no necesitas ni tu DNI ni tu email. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Apuesta esta jornada con Sportium.es, patrocinador oficial de la Liga. Regístrate en Sportium.es con el código partidazo. Importante, código partidazo. Haz tu depósito de la cantidad que quieras y recibirás un bono del 120% de esa cantidad. Hasta un máximo de 120 euros. Sportium, el fútbol es nuestro. Juega con responsabilidad.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, més, per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford Ponès, xarxa Ford de Catalunya.
No queda massa elegant gestionar-te una sanció a la carta per poder anar a l'aniversari de la teva germana al Brasil, però un cop et trobes amb la situació, crec que la gestió de la situació per part de Luis Enrique és la correcta. Què fas? Li dius que no i que se t'emprenyi, o el deixes anar al Brasil a carregar piles, a passar-ho bé, i el recuperes feliç i content per encarar la recta final i decisiva de la temporada? Gestionar el calendari competitiu de Neymar d'aquest estiu amb Copa Amèrica i Jocs Olímpics intueixo que serà més complicat.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Volem començar avui parlant de Neymar i d'aquest permís que Luis Enrique li ha concedit a l'haver de complir sanció a Ipurua perquè pugui passar uns dies al Brasil i assistir a la festa d'aniversari de la seva germana, una festa que es va celebrar ahir a la nit i a jutjar per les imatges s'ho van passar en gran. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Més, no és la primera vegada que Neymar compleix sanció en una data assenyalada. Sembla que va una mica a la carta, no?
Sembla bastant calculada la gestió de les targetes que ha fet en les tres temporades que porta de blaugrana. A la primera, amb el Tata Martino, es va fer coincidir la sanció per avançar les vacances de Nadal. L'anècdota curiosa és que va veure la targeta tercera, la quarta i la cinquena en tres jornades consecutives per perdre's just l'últim partit de l'any a Getafe el 22 de desembre i va demanar permís al club per marxar abans de vacances. La temporada passada, igual com aquesta, va fer coincidir la sanció amb el primer cap de setmana de març i l'aniversari de la seva germana. També va veure targeta groga dues jornades seguides, la 24 i la 25. La cinquena targeta va ser per una entrada d'estem sobre un jugador del Granada i es va perdre el partit a Getafe el 28 de febrer. I aquest any el càlcul ha estat diferent. Ha aguantat amb quatre targetes fins a la jornada 18. Han passat 9 jornades fins que ha vist la cinquena i va ser contra el Rayo per agafar per la samarreta Maya. S'ha perdut el partit d'Eibar just abans del 20è aniversari de la Rafaela. Dijous ja se l'espera l'entrenament.
Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Està ben o mal concedit el permís? És bona la gestió de la situació? Tenim comunicació amb el Xesco Espar, exentrenador del Barça d'handbol i coach. Xesco, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, està ben donat el permís a Neymar perquè vagi uns dies a Brasil, o què?
Quina pregunta. Aquesta pregunta només se li pot fer a Luis Enrique i només es pot contestar quan torni.
Ja.
Si està ben donat el permís, perquè tot depèn de com torni. Mm. Podem parlar de més coses, eh? Podem parlar de més coses. Però això en general, els entrenadors, en un cas així, es dona un vot de confiança al jugador. Mm. Es dona un vot de confiança i li diu, mira, et dono permís, però quan tornis has de ser el primer que tiri del carro.
Ja.
Si quan tornes així, i com altres vegades ho ha fet el Neymar, la veritat és que al tornar no li podem dir res, m'imagino jo que ja és una mica de pacte que tenen entre l'entrenador i el tanto. Sobretot, fixeu-vos bé, els jugadors que viuen lluny. Mm-hmm. Saps què passa? Que, jo què sé, ara poso noms, el Jordi Alba o el Piqué ja veuen la seva família cada setmana. Si m'apures molt, a l'Iniesta, jo què sé, si se'n vol anar a Fuentealbilla, doncs ja té un cap de setmana llarg, clar, creuar l'Atlàntic necessites més dies. Vull dir que és que hi ha moltes coses a darrere, almenys des de la meva perspectiva, per algun cop que m'hi havia trobat.
El grup sap assumir aquestes diferències? O sigui que no tots els futbolistes són iguals i que...
Clar, jo crec que sí. Jo crec que sí per el que et deia. Perquè, a veure, això són coses que s'han d'explicar molt bé. I si s'expliquen bé, i sobretot el grup veu que el jugador és un jugador honest, que, per exemple, doncs, a mi jo... Perquè el Neymar ja té la família aquí, no? Vull dir que en aquest sentit ja podríem dir això. Però la millor... diuen que se'n vol anar a l'aniversari de la seva germana, no?
Sí.
I que més o menys cada any intenta anar-s'hi, no?
Sí.
Clar, jo crec que s'hauria d'explicar als jugadors. La teva germana viu aquí al costat. La seva germana viu a, no sé, 10.000 quilòmetres, no? Mm. Vull dir, xoca pel procés, no? És a dir, que un jugador hagi d'estar pendent de com provoca les sancions per engaltar exactament una setmana...
Sí, aquest és un altre tema. Sí, sí, això de la sanció a la carta, no?
Clar, però clar, és que si no, no pots marxar. A nosaltres ens xoca una mica, més que perquè li doni el permís, perquè jo crec que tothom entén que a un jugador se li pot donar un permís, més, jo diria més pel procés, no? És a dir, que un jugador ha d'anar forçant sancions per decidir quan provoca l'última perquè és el millor moment per fer segons quina activitat, no?
No, així millor, té més dies... Sí, millor. Perquè, per exemple, jo no veig, no visualitzo que demani permís Neymar i que Luis Enrique li digui no. I què faig aquí, a Castelldefels, aquests dies?
Clar. Jo crec que en general, l'entrenador sol donar un vot de confiança al jugador. També és veritat que ho diu en un moment que l'equip porta una ratxa molt positiva.
Clar.
Que les coses van bé, clar. Això amb una ratxa negativa segurament ja Neymar ni ho demana.
Efectivament, no? Llavors, el Neymar és un jugador que aquest any està demostrant, hòstia, que està tirant del carro, que el tio cedeix el protagonisme quan l'ha de cedir, assumeix el protagonisme quan l'ha d'assumir. És molt respectuós amb les declaracions sempre, és un tio molt curós. Llavors, jo crec que és tot això, no?, que ajuda a que l'entrenador ho digui i també ajuda una mica a que els companys ho acceptin, perquè és veritat, no tots els jugadors són iguals.
Sí.
No tant per la qualitat, no, sinó per les circumstàncies personals que et deia de tenir el millor de la família molt lluny. Ara, és molt important, insisteixo, el primer que us he dit, com torna i com està d'intensitat el primer partit. Això és superimportant, I sobretot això és molt important de cara al que comentàveu, els jugadors companys ho accepten. Mm. Doncs clar, si veuen que quan ve aquí és el primer entrenant, és el primer treballant, és el tal, és molt més fàcil justificar-ho.
I després una altra cosa, quan Luis Enrique li demani a Neymar, per exemple, que renunciï a una de les dues competicions importants d'aquest estiu, Copa Amèrica o Jocs Olímpics, aquesta és una carta, el tema del permís és una carta que ell té sota la màniga o...?
Sí, home, sí, això és com un compte corrent, saps? La confiança amb els jugadors és com un compte corrent, no? Vas posant i vas traient. Llavors, clar, ara Luis Enrique ha posat, ha fet un ingrés elevat, eh? A compte corrent, jo crec que ara pot retirar-ne, no? Vull dir, és un joc.
Jo crec que el Neymar, si té aquest permís de Luis Enrique, és innegociable, és a dir, si ell vol jugar Copa Amèrica i Jocs Olímpics, és igual el permís de Luis Enrique, eh? No canvia un permís per no jugar als jocs. Creus jo, Xescu?
Sí, jo crec que ell escolliria els jocs, en lloc de la Copa Amèrica, jo crec, perquè els jocs és una cosa cada 4 anys, l'altra...
Són a Brasil.
Bueno, sí, són a Brasil. Sí, jo crec que de les dues competicions potser escolliria els jocs. Ara, jo el que sí que... la reflexió que sí que li faria al Neymar, i ara és canviant una mica de tema i anant cap a aquest que heu encetat, l'estiu que el Messi no va descansar, l'any va ser molt dur pel Messi. Recordeu aquell estiu aquell que...
Sí, sí, els bolos que va fer, sí.
Els bolos, li van posar la multa d'Hisenda, va haver de recuperar diners, va passar tot l'estiu viatjant i fent bolos, i llavors al desembre que li va passar es va lesionar.
Sí, sí.
Llavors, aquest exemple jo crec que és un exemple que se li ha d'explicar al Neymar.
Bon argument, sí, sí.
És un argument de dirigir-la que després l'any que ve les passarem malament.
Molt bé, Xesco, presentem llibre demà, eh?
Ah, sí, sí, és veritat, sí. Presentem l'últim llibre que he escrit juntament amb el Marcos Urarte, que és un consultor, i la Maribel Salvador, que és també una formadora. Hem escrit un llibre més de cara a les empreses. És una mica diferent de Jugar con el corazón, que va ser el primer llibre que vaig escriure. Aquest es diu No Limits,
no
que el mundo del deporte pueden ser a les empreses. I és una mica, expliquem una mica el procés de deconstrucció i reconstrucció d'una empresa, no? Que una mica ve a ser el que li passa a un equip, no? Que és un equip guanyador, té una època de perdedor, què li passa, no? Que la gent no es dona compte que les coses estan canviant, i després com apareix el lideratge,
sí,
com es crea el nou equip, no? Una mica aquest procés que nosaltres veiem en els equips constantment, que els entrenadors i els periodistes en som testimonis, no? I els famosos cicles, doncs aquests cicles es passen també a les empreses.
Un equip guanyador com Sports Cop,
Exacte. Bueno, vosaltres esteu sempre a dalt,
S'intenta.
No, fins i tot hi ha un secret per mantenir-se al màxim temps a dalt, que el secret és posar-se sempre un objectiu superior, no? El fet de posar-te l'objectiu superior et manté en l'objectiu anterior. Però a la que creus que has arribat ja és quan comences a baixar. Llavors sempre has d'anar a buscar una mica més, res que vosaltres no sapigueu.
Xesco Espar, un savi. Gràcies per atendre'ns, com sempre. Una abraçada.
Igualment, gràcies.
Sobre aquest darrer aspecte que parlàvem amb Xesco Espar dels compromisos del Brasil d'aquest estiu, Helena Condis, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Podem explicar que Dunga, el seleccionador brasiler, ja està a Europa i en breu vindrà a Barcelona.
Sí, ja està a Espanya, avui està a Madrid, aquest vespre anirà al Bernabéu al partit de Champions contra la Roma, demà anirà el Chelsea PSG a Londres, i dijous té previst volar cap a Barcelona per assistir a l'entrenament del Barça dijous o divendres. Dunga es reunirà amb Luis Enrique i amb Neymar perquè vol saber si el Barça li dona permís al jugador per participar en les dues competicions que té Brasil aquest estiu. La voluntat de Neymar és jugar-ho tot. Com ja vam explicar aquí a la COPE, intentarà pressionar el club perquè li permetin estar les dues cites amb Brasil. Recordem, a la Copa Amèrica del 3 al 26 de juny als Estats Units i als Jocs Olímpics de Rio del 5 al 21 d'agost a Brasil. El Barça voldria que Neymar escollís una de les dues. De fet, el mateix Luis Enrique ja va deixar entreveure la seva preocupació pel desgast que pot suposar pel davanter participar en les dues competicions, pel seu rendiment de cara a la propera temporada i pel risc de lesions. Veurem a quina solució arriben les tres parts aquesta setmana, si Dunga i Neymar són capaços de convèncer Luis Enrique perquè Brasil pugui comptar amb el seu capità a la Copa Amèrica i als Jocs Olímpics, o si finalment el Barça li fa escollir a Neymar en contra de la seva voluntat inicial, que és, recordem, jugar-ho tot.
Gràcies, Condis.
Adéu.
Atenció, que Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. Esports Cope.
imatge del dia. Neymar Júnior al Brasil. El jugador brasiler té permís de Luis Enrique i la conformitat dels capitans per passar uns dies al seu país i fer coses que aquí no podria fer. Celebrar el 20è aniversari de la seva germana Rafaela amb els amics i la família i visitar l'Institut Projecte Neymar per a nens. Tal com està l'equip, tal com està Neymar, és impossible que Luis Enrique li hagués negat el permís. Luis Enrique no té cap argument per dir que no, cap. I a més, els jugadors tenen festa fins dijous. Si el míster li diu que no pot viatjar a Brasil, què fan ell aquests dies aquí? Res. Avorrit, cabreixat i tenir saudade. Que disfruti, que sigui feliç, que carregui energies i el dijous, el primer al peu del canó i dissabte a donar-ho tot davant del Getafe. Dit això, que ningú pensi que aquest permís és per compensar no anar a la Copa Amèrica o als Jocs. Ney i Dunga volen jugar-ho tot.
Manolo Oliveros, Esports Cope.
Avui els dos primers partits de tornada dels vuitens de final. Gil, bona tarda.
Bona tarda, Batllori.
Tenim avui Real Madrid-Roma i Wolfsburg-Gante.
Recordem el Bernabéu-Madrid-Roma, 0-2 de l'anada pel conjunt de Zidane. Avui no hi serà Benzema, sí, tornarien Kroos i Modric. Acaba d'explicar Miguelito a Cope Madrid que els jugadors encara no saben l'alineació. Ganes de jugar bé, això sí, sense pensar que la Champions sigui la salvació de la temporada. Zidane, una mica disfressat de Simeone.
Tenemos que pensar solo y únicamente al partido de mañana. Para muchos piensan que va a ser un partido fácil y no va a ser un partido fácil, va a ser un partido difícil. Y no pienso, ¿sabes?, si la temporada es mala o es buena. Me concentro solo el día a día.
La Roma sense De Rossi, Rüdiger i molt probablement N'Golan, amenaçats Casimiro i Ramos. A la mateixa hora, Wolfsburg-Gent, 2-3 a l'anada pels alemanys. Draxler en gran moment de forma pel Wolfsburg. El guanyador tindrà el cartell de Ventafocs al sorteig de quarts de final. I demà, abrotxen-se los cinturones, Zenit-Benfica i Chelsea-Paris Saint-Germain.
Partidàs. També avui tenim partit de Champions juvenil, quarts de final a partit únic, Anderlecht-Barça. La cita a partir de les 6 de la tarda es pot seguir per Bein Sports. També aquesta tarda coneixerem el nom de l'estudi d'arquitectura encarregat d'executar el nou Camp Nou. Hi opten 4 estudis i aquesta tarda es reuneix el jurat per decidir quin és el guanyador. El nou Camp Nou hauria d'estar acabat el 2021, tindrà una capacitat per 105.000 espectadors. Totes les localitats seran cobertes i costarà uns 400 milions d'euros. I, abans del debat, un apunt històric, perquè és important conèixer la història. Ahir es va projectar a l'Auditori 1899 la pel·lícula Hongaresos pel Barça, que té com a protagonistes els tres mítics futbolistes hongaresos del Barça dels anys 50, Cibor, Coxis i Kubala. Quin trident. Reportatge d'Anaïs Martí.
A la dècada dels anys 50, el Barça va gaudir d'un equip de somni, comandat per un astre hongarès, Laszlo Kubala, un crac amb una força física fora de sèrie, tècnica d'un malabarista, insuperable en el llançament de faltes i penals i tots de líder al terreny de joc. Sota la seva llum, l'equip de les 5 copes ho va guanyar absolutament tot i la necessitat de construir el Camp Nou es va fer més imperiosa que mai. Kubala li va donar molt al Barça. Entre altres coses, va ser protagonista de l'històric Barça 5 Real Madrid 1 de la temporada 53-54.
Los ataques del Madrid son contados e infructuosos y a los 86 minutos el fenómeno azulgrana Kubala facilita al extremo Tejada la consecución del cuarto gol. Desánimo de los jugadores madridistas expresado en jarras unánimes y júbilo desbordado en los graderíos. Manchón entre Becerril y Navarro. Tras un despeje largo de la defensa propia, el extremo izquierdo barcelonista rubrica en solitario el triunfo catalán con el quinto y definitivo gol.
I per ell va ser l'oportunitat de reinventar-se. Ens ho explica emocionat el seu fill Carlos Kubala.
La oportunidad de mostrar futbolísticamente hasta dónde se podía llegar. Había jugado en primera división en Hungría, luego jugó en Eslovaquia, tuvo que escapar y ir a un campo de refugiados, consiguió llegar a Barcelona, le dieron un contrato y fue la posibilidad de jugar profesionalmente durante muchos años y una gran satisfacción personal y no solo eso, yo creo que él estaba muy contento porque hizo feliz a mucha gente viendo el fútbol.
L'any 58 van arribar al Barça dos genis de l'equip d'or d'Hongria d'aquella dècada, Sándor Coxis i Zoltán Cibor. Kubala va ser el seu guia en aquella Europa convulsa amb el règim comunista prosoviètic ofegant a les seves estrelles. Eren molt diferents. A Coxis se'l considerava el cap d'or pel seu extraordinari remat de cap, practicava el salt colpejant amb el cap una pilota penjada d'una corda. Un Barça solidari com el d'ara el va ajudar a adaptar-se a la llengua i als costums, ho explica el seu fill, Sandor Coxis.
El començament del meu pare en el Barça, parlant lingüísticament, va ser molt complicat, perquè ell només parlava hongarès. El que passa és que els catalans del Barça, que jugaven amb ell, li van ajudar moltíssim. Si sense bon rotllo no pots jugar ni a futbol ni fer res.
A Zoltán Sibor l'anomenaven el pájaro loco. El seu fill, anomenat també Zoltán, el defineix com un jugador totalment imprevisible.
Com a persona era una persona muy alegre, le llamaban el pájaro loco. O sea, que te puedes imaginar que muy bien de la cocorota no estaba. Era un futbolista imprevisible, le gustaba la fiesta. Lo que pasaba en aquellos tiempos con los jugadores del este, que claro, cuando venían aquí a España, conocían la paella y la sangría y se ponían locos.
I si hi ha un moment en què els tres jugadors van gaudir, va ser guanyant el Real Madrid de les 5 copes, 2 lligues i una copa del rei.
Pues mira, haberle ganado 2 ligas y una copa del rei al Madrid de las 5 copas d'Europa. Una eliminatoria de Copa d'Europa es a 2 partidos. El Barça le ganó al Madrid en el año 61, en la temporada 61 le ganó al Madrid y son de las semifinales. Pero es que las ligas eran muchos partidos y ganarle a aquel Madrid, que era muy gran, con Puskas, Gento, era una maravilla aquel equipo.
Els tres hongaresos van conquistar el cor dels aficionats barcelonistes per sempre.
Gràcies, Anaïs. 3 i 37 minuts de la tarda, anem al debat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Què posem, Oli?
Que grandes. Els hongaresos.
Sí, senyor.
Un cafè sol.
Cafè sol per l'Oliveros, Emilio Pérez de Rozas. Hola, bona tarda.
Hola, què tal?
Hola, Emilio, que et ve de gust?
Un cortau.
Talladet, molt bé. I saludem també al Tomàs Guas. Què tal, Tomàs?
Hola, guapo, què tal?
Molt bé, cafè sol, no?
Sí.
Vas estar, per cert, ahir veient el documental, la pel·lícula dels hongaresos, no, Tomàs? Què tal?
Home, extraordinari, extraordinari, perquè jo és el primer futbol que veig. Mon pare era un senyor del Barça, si no m'he equivocat, però bueno, això sí.
Equivocado, pero casi te hace del Barça, ¿eh? Yo te he visto en el reportaje para Marca Televisión con Reixac y Carlos Kubala llorando, sí. Casi, llorando.
No, escúchame, es lo primero que uno mama.
Sí, señor.
Entonces yo cuando veo esto, yo seguramente exagero, yo estoy con un sobrino de Juanito Segarra, en fin, yo seguramente exagero, yo digo que yo he visto, por ejemplo, Coxis, Kubala, Coxis, Evaristo, Suárez y Díbor,
sí.
Y con todo el respeto y toda la admiración por el Barça de ahora, coño, es que no sé cuál era mejor.
Yeah.
Entonces, es aquellas cosas que ves de niño, cuando el día de la inauguración del Camp Nou, que se bailó sardanas, ¿eh? O sea, mandaba quien mandaba, pero aquel día había sardanas.
Sí, señor.
Y bueno, y dices, coño, aquello era una cosa que queda para infancia.
Te he visto emocionado.
Claro, el Madrid de Estefano, coño, es que tú ves a hijos de Kubala, ves lo que era Coxis. Yo me acuerdo que el primer tío que vi rematar, que te quedabas acojonado, era un tiro a puerta por el pie a la cabeza de aquel hombre. Las locuras de Sibor. Hombre, eso, se hace usted mayor, indudablemente, pero coño, es un hacerse mayor gozando cosas tan extraordinarias como fueron estos tres húngaros. Y yo soy de los que siempre lamento mucho la caída del fútbol húngaro, porque es mi primer fútbol. O sea, más allá del fútbol nuestro, oiga, usted lo primero que usted mama, que es estos tíos, pues coño, más Puskas, ¿no? Y bueno, pues oiga, volver a reencontrarse con eso, esa película que está estupenda, bien hecha, coño, son unos momentos gloriosos, coño, de fútbol y de vida, vaya.
Sí, además, Emilio, y un día hablando con Jaume Olivé, el maestro Olivé, me decía que todo esto del gusto del Barça por el fútbol de toque y de posesión, sí que es verdad que viene de la escuela holandesa, pero él dice que más atrás, en los años 40, proviene ya de una visita del MTK de Budapest aquí a Barcelona a jugar unos partidos, que aquella gente jugaban de esta manera al fútbol, y que es entonces cuando el Barça dice, oye, nosotros tenemos que jugar de una manera parecida a esta.
Bueno, a ver, yo creo que el maestro Olivé no solo acierta con eso, sino que acierta en otras, o sea, yo creo que hay muchas otras connotaciones. Por ejemplo, ahora que está, como muy bien dice Tomás, no las comparaciones, sino hablar del tridente y del buen rollo que hay en el vestuario del Barça, o presumiblemente el buen rollo que hay en el vestuario del Barça y que forma parte del éxito de este equipo, de este vestuario, de este grupo humano, ya ni te cuento la manera en que se llevaba toda esta gente. O sea, en el sentido de que estos tíos, o sea, como muy bien dice Tomás, no es que solo fuera nuestro primer fútbol, sino que fueron nuestras primeras experiencias. A mi papá me contaba, yo lo he contado muchas veces esto, que él y su amigo del alma, Ramón Dimas, que era el fotógrafo de la revista Barça, recogían a Kubala de los bares el sábado por la tarde, se lo llevaban a la sauna, lo metían a dormir a las 12 de la noche del sábado y a las 10 de la mañana estaba de pie para jugar el partido.
Jugar.
De 3,
sí, sí.
¿Me entiendes? O sea, esto, y como muy bien también recuerda Tomás, Kubala fue el primer tío que hizo una paradiña en un penalti, y era el tío que escondía el balón entre las piernas, esto que ahora tanto hace Suárez y que es la locura americana. O sea, que dice, estos tíos fueron unos grandiosos innovadores y fueron unos tíos, unos futbolistas absolutamente brutales.
Un balón que pesaba 20 kilos, que era muy distinto al de ahora, que ahora son sentido, de playa.
En ese sentido yo creo realmente que estos tíos son extraordinarios. Luego siempre es quién ganaría. Bueno, no sé quién ganaría. Eso lo sé, como dice Tomás, que estos tíos tienen una impronta. Bueno, la demostración es que en el año 2016, en medio, en pleno apocalipsis del fútbol fantástico del Barça, pues hay una película de estos tíos que demuestra que estos tíos eran muy buenos y muy pioneros.
Sí, señor. Bueno, está bien la revisión al pasado, un vistazo a lo de hoy, al presente, al Real Madrid-Roma. Tomás, hombre, si todo va como tiene que ir, no tiene que tener dificultades el Madrid, ¿no? ¿O sí? ¿O alguna?
No, hombre, pues hombre, alguna puede tener, pues yo que esto es fútbol, pero normalmente el Madrid es más equipo que la Roma, un 2-0, pues en Europa es casi, casi definitivo. Pero bueno, hay que jugarlo, imagino que no, que todo esto, como dice muy bien el Johan, de las cosas que dice buenas, es que esto empieza en cuartos de final, excepto eliminatorias como el Bayern Juventus, por ejemplo, el mismo PSG Chelsea, sí. Yo creo que es un partido para verlo.
Partidazo.
Pero que normalmente el Bayern llega en cuartos, faltaba más, si no ya, bueno, el escándalo sería monstruoso, ¿no?
¿Emilio?
No, a ver, yo creo que son muy superiores. Es decir, hay resultados, ¿vale? Ya hasta el propio 0-1, ¿eh? Pero bueno, el 0-2, no dices más. Hay resultados que son una losa que es imposible de levantar. Entonces, ¿dónde se produce la posibilidad de que ese resultado sea levantado? Bueno, si hubiéramos visto en Roma un partido donde la Roma hubiera metido 4 postes, ¿vale? Que Keylor Navas hubiera ganado 7 pelotas, Madrid hubiera llegado 2 veces y hubiera metido 2 goles, ¿vale? Pero eso no. Y por lo tanto, aun tratándose de la Roma, sin ser el Bayern de Múnich, Paris Saint Germain, el Barça o el Leicester, ¿vale? Yo creo que no tiene color. O sea, el Madrid se impuso allí, es mejor equipo. El Bernabéu, el Madrid y sus jugadores saben que es su competición, no hay color.
Muy bien, a ver qué pasa. Ahí lo dejamos de momento, amigos. Emilio Pérez de Rozas, Tomás Guas, gracias.
Adiós, guapo.
Chao, chao.
Bra Cafè. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bra Cafè, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bra Cafè arriba plenament al paladar més exigent. Bra Cafè, això sí que és cafè, el millor cafè.
Perfiler, metalliser o calderer i tens problemes amb l'acabat de la teva pintura, Pinter li donarà un acabat perfecte i d'alta qualitat en les seves noves instal·lacions d'alacat i pintat amb pintura en pols o líquid al forn en només 48 hores. Pinter treballa tot tipus de peces de gran pes i dimensions. Per més informació podeu trucar al 93-718-4511 o consultar la pàgina web pinter.es. Pinter està a Barberà del Vallès.
Ford Covesa abre su nuevo Ford Store en Badalona.
Uno de los más grandes de Europa.
Y lo celebramos contigo.
Ahora, al comprar tu Ford en cualquier centro del Grupo Covesa, te llevas
5 años de garantía
y 5 de mantenimiento gratis.
En Covesa Badalona,
Covesa Mollet,
Covesa Mataró,
Covesa Terrassa
y Covesa Santa Coloma.
Recuerda, si quieres un Ford,
piensa en Covesa.
Vine a provar un Ford amb motor EcoBoost.
Motor EcoBoost.
EcoBoost.
Sí, EcoBoost.
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 Digue'n com vulguis, però vine a provar el motor EcoBoost de Ford, el motor més premiat en els últims anys. I ara, a més, per provar-lo, encara més descompte en comprar qualsevol turisme Ford. Per exemple, un Ford Focus per 13.490 euros. Demana cita i consulta en les condicions a Ford.es, xarxa Ford de Catalunya.
Se'ns farà molt llarga la setmana fins a arribar el dissabte per viure la màgia del futbol.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el Tiempo de Juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça-Getafe.
Manolo Oliveros, Silvio Ortiz, Joan Ballori, Josep María Minguella, Pichi Alonso, Juanma Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Es Rocco el que la pone, segundo palo, busca el remate Caicedo, viene el empalme. ¡Gol, gol, 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 gol!
Hernán Pérez.
¡Gol! ¡Madre mía! ¡Del Español! ¡Hernán Pérez! En el 32 del segundo tiempo, con las orejas del lobo asomándose por Cornellá. Jugada de ataque, todo nace de un córner, el balón rechazado a la izquierda, la pone Rocco, el despeje de la defensa, lo pilla el paraguayo, pelota a la escuadra de Joel, 2-1 para el Español. Marca
Quique Iglesias, ¿qué tal? Buena tarda.
Hola, Bayori, buena tarda.
Quin golaç de Hernán Pérez, per quina victòria tan important, 2-1 al Rayo per tornar-se a allunyar i deixar la zona de descens a 5 punts ara.
Sí, la victòria dels dos amics, t'explico, Abraham i Hernán. Va ser Hernán que al bus de l'equip li va dir a Abraham que marcaria un gol, que Abraham marcaria un gol, i per això es van abraçar després de l'1-0 del jugador de Cornellà, i una estona més tard va ser l'Hernán l'autor del segon gol que cantava el Gira Tiempo de Juego. En porta 6, tants com Caicedo, molt un bon ambient avui en el dia després, i millor serà demà perquè l'equip gaudirà d'un dimecres de festa. Ressaca de la infermeria, ara t'explicarà el Javi López el que té. Asensio té tocat els isquios i Canyes i Mamadou ja entrenen amb el grup, i la notícia dolenta d'ahir a la nit és la conseqüència en forma de suspensions per dilluns a Granada. Diop va veure la cinquena groga i Víctor Sánchez va ser expulsat. El club ha enviat al·legacions a l'acte de Fernández Borbalán per la segona groga de Víctor, definida per l'àrbitre com a jugada temerària, tot i que va tocar la pilota. El club, també hem de dir, que no tenen massa esperances. Galca haurà d'improvisar dos mig centres nous.
Doncs sí, tenim a Javi López, el capi de l'Espanyol. Hola, capitán.
Hola.
Bueno, lo primero, ¿cómo estamos? ¿Que acabaste con un golpe ayer?
Sí, no, mejor. Hoy he hecho un trabajo diferenciado, ¿no? En el gimnasio, un poco de bicicleta para no tener impacto, y bueno, yo creo que en las próximas 24 horas estaré ya a tope.
Perfecto. Bueno, Javi, respiramos más tranquilos, ¿no? Porque el partido de ayer era vital sacarlo, ¿eh?
Sí, era vital, pero también creo que los que vienen también son vitales, ¿no? Es verdad que como tú dices, ¿no? Era como obligatorio, ¿no? Ganar ayer, pero es verdad que todavía el trabajo no está hecho y el próximo partido también es muy importante.
Sí, sí, ahora hablaremos de ese partido de Granada que tenéis el próximo lunes, pero volviendo a lo de ayer, os ponéis 1-0, luego tenéis una fase del partido ahí que tenéis varias opciones claras para poneros 2-0, pero llega Bebé con ese zapatazo y os empata 1. ¿Ahí qué pasa por la cabeza, Javi?
Bueno, lo que siempre, ¿no? Que cuando vas perdonando, pues siempre la acabas pagando, ¿no? Yo creo que es un refrán que hace mucho tiempo, ¿no? Y al final no se cumplió, ¿no? Yo creo que hubiera sido injusto, ¿no? Que hubiera sido un empate, ¿no? Porque yo creo que el equipo tuvo bastantes ocasiones para ponerse con un marcador más favorable y al final no sucedió así, te empatan 1-1 y eso es lo que te pasa por la cabeza, ¿no? Pero bueno, finalmente yo creo que el trabajo del equipo pues se ve recompensado, ¿no? Con ese resultado.
Sí, sí, con el golazo de Hernán Pérez que la engancha de cine, ¿eh? Vaya obús, ¿eh?
La verdad que sí, que fue un golazo.
Uh-huh. Oye, ahora os ponéis 5 por encima del descenso y como tú decías, bueno, da cierta tranquilidad, pero en ningún caso puede haber relajación porque ahí te vuelves a equivocar otro día y vuelves a estar en el lío otra vez.
No, está claro, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Es verdad que llevamos una racha de los 4 últimos partidos, ¿no? Que hemos ganado 3, pero es verdad que luego te pasa un partido como el del Betis y acabas con muy muy malas sensaciones y te colocas otra vez a pocos puntos del descenso y es lo que no nos puede pasar más, ¿no? Ya creo que son 10 partidos los que quedan y bueno, y el de Granada pues por su cercanía y el próximo pues el más importante, en el único que tenemos que centrarnos, ¿no? Nada de hacer cuentas ni nada, yo creo que tenemos que pensar solo en el partido de Granada.
¿Ha habido algo de desconcierto con el baile de sistemas en las últimas jornadas, Javi?
No, yo creo que al final nosotros nos tenemos que adaptar, ¿no? A cualquier tipo de sistema que te plantee el entrenador. Es verdad que si te basas
en el puro y duro resultado, ¿no? ¿Sabes? Pues es verdad que con un sistema pues hemos sido más efectivos, ¿no? Porque nos hemos llevado la victoria con un sistema y con el otro que fueron con dos puntas no nos la llevamos, ¿no? Pero yo creo que al final nosotros tenemos que saber, ¿no? Que se pueden jugar con diferentes sistemas, ¿no? Pues el fútbol es así y nos centramos en el resultado, lo que te da resultados, ¿sabes? Pues mira.
Ahora parece claro por eso que el míster ya ha visto claro también que, bueno, que es mejor tener una idea, jugar siempre de la misma manera, y ya parece a estas alturas bastante clara cuál es la idea que os viene mejor, ¿no? ¿O qué?
Sí, no, al final es lo que te digo, ¿no? Si te basas en resultados y por rendimiento, pues verdad, de que cambiamos sistema, pues hemos hecho buenos partidos, y aparte lo más importante, porque tú puedes hacer buenos partidos y no tener resultados, ¿no? Es que hemos sacado resultados positivos. Yo creo que al final te tienes que quedar con eso.
Javi, el otro día en una entrevista que diste a la Sportiu, decías que lo estás pasando mal y que te costaba dormir incluso. ¿Sufre mucho el futbolista, un futbolista como tú, cuando ve que el equipo está en la situación en la que está en los últimos meses, o qué?
Pues la verdad es que sí, no te lo voy a negar, ¿no? Es verdad, yo también por mi forma de ser, que me viene de familia, vamos, porque mi madre es igual que yo, que es una persona que le da mucha vuelta a las cosas y tiene una excesiva responsabilidad, ¿no? Yo me considero una persona excesivamente responsable, que bueno, que a veces me ayuda y otras veces pues me puede jugar malas pasadas, ¿no? Pero bueno, al final forma parte del fútbol y de mi forma de ser, y bueno, y yo mientras que todo vaya bien al final, pues me da igual, ¿no? Que haberlo pasado mal o estar sufriendo, ¿no? Porque bueno, al final yo creo que es bueno sentirlo también, ¿no? Yo creo que eso es positivo, sentir que esto te duele, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Javi, ahora Granada, ¿eh? Es otra final. Una victoria ahí sí que sería un paso de gigante, ¿eh? No sé si un partido de tres puntos o de más de tres, ¿eh?
Hombre, si ganas ahí es un partido de más, ¿no? Porque ganas el gol a Veraz, dejas al Granada a bastantes puntos, pero bueno, no va a ser fácil, ¿sabes? Ellos están en una situación muy delicada también, ¿sabes? Y esos partidos, pues, son, como yo digo, a vida o muerte, ¿no? Y nosotros tenemos que intentar, pues, traernos el mejor resultado posible, ¿no? Que si es una victoria, pues, vamos, bienvenida sea, ¿no?
¿Es media salvación ganar en Granada?
No sabría decirte, porque no sabemos todavía en cuántos puntos va a estar, ¿no? la salvación, pero sería un paso de gigante.
Perfecto.
Si fueras a Granada y ganara, sería un paso de gigante, las cosas como son.
Sí, señor. Javi López, un placer como siempre. Gracias, enhorabuena por la victoria de ayer y a seguir.
Muchas gracias, igualmente, un placer.
Satisfacció a l'Espanyol i nervis al Rayo, que continua un punt de la zona de descens. Gil, ja sé que Paco Gémez no és tant de la teva devoció, però la que es va liar a la roda de premsa posterior al partit, eh?
Sí, perquè una persona diu el que diu, i després no. Però mira, per si està escoltant Paco Gémez, que no vol ni que mentim ni que interpretem, això és el que va passar, compactat en un minut i una mica més, anit a la sala de premsa del RCD Stadium.
El club, yo creo que debería buscar a otro entrenador para estos últimos partidos, otro entrenador con otra filosofía, con otra manera de ver el fútbol, que fuese capaz de encontrar la fórmula para que el equipo no encajase tantos goles, ¿eh? Porque yo entiendo que no es un problema de mis jugadores, es un problema mío. Y
entiendo por lo que has dicho hace un momento que no te ves capaz de conseguir que tu equipo...
No mientas, yo eso no lo he dicho. No. Pues estás mintiendo. Cuidado con las interpretaciones. Yo no he dicho que no, yo soy muy capaz de todo. Y da mi opinión. No empezáis a decir cosas que yo no he dicho. Porque es que estoy harto ya de oír cosas que yo no digo. Yo he dicho lo que he dicho. No interpretéis mal las cosas.
O sea, sí que te ves capaz de conseguir.
Por supuesto que sí.
Nos estamos quedando un poco sorprendidos con lo que estás comentando, la petición que acabas de hacer.
No, yo no he hecho ninguna petición. Es que,
¿no? Copa la taula.
Que no se puede abrir la boca en una rueda de prensa. Voy a tener que ser como de llegar aquí y decir sí.
Acabas de decir perfecto, que quizá la solución es.
Pero
que...
yo no he propuesto. No digáis cosas que yo no he dicho.
¿Cómo estás, calza, no?
Por favor.
O sigui, el que diu a mi sembla que estava bastant clar, no?
Jo el que sé és que l'amic Capel i jo vam entendre el mateix, però
no,
Paco Gémez sembla
ser
que volia dir una altra cosa. Estaven condemnats a no entendre'ns, Paco Gémez i Servidor.
Continua sent el tècnic del Rayo aquestes hores, no li ha fet cas al club, no?
No, i a més informava Isaac Fouto que la directiva del Rayo es pren aquestes paraules de Gémez com un calentón a l'ús.
Fins aquí el futbol.
for, Servei For. El teu cotxe t'ho demana a crits. Porta el teu cotxe a Servei For per a qualsevol revisió o reparació i et deixem un cotxe de substitució perquè res no t'aturi. Vine al Servei For i no et quedis sense cotxe. Pregunta'n les condicions.
Bàsquet, Albert, la notícia de les últimes hores és que Satoranski renova amb el Barça fins al 2020.
Sí, en època irregular, amb una cara a la Lliga i una altra a Europa, el Barça s'assegura la continuïtat d'un dels millors bases del continent. Tomas Satoranski, 24 anys, base txec, acabava contracte, renova fins al 2020.
Hay otra gran responsabilidad, ¿no? Que es continuar jugando bien y, bueno, ganando las cosas. Tenemos dos oportunidades más en Euroliga y en la Liga que queremos cumplir seguramente uno de los dos y bueno, continuando las otras temporadas con la máxima respiración.
Renovat Satoranski fins al 2020. M'expliquen des del club que es manté la clàusula de sortida cada 30 de juny, és a dir, cada final de temporada a la NBA. Recordem, som a 3 dies d'un decisiu i vital Barça, CSK de Moscou, divendres al Palau.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Atletisme, d'esport popular, perquè s'ha presentat una nova edició de la cursa del Corte Inglés. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. La 38 se celebra el próximo 10 de abril con salida y llegada desde la Plaza Cataluña y alrededores, pasando por el carrer Aragó, Estadio Olímpic de Montjuïc, carrer Florida Blanca, con un recorrido de casi 11 kilómetros. El objetivo es superar los 81.000 corredores de la pasada edición, aunque es, y parece que será imposible, rebasar el récord de 109.500 del año 1994 por razones logísticas. Lo explica el director de comunicación de El Corte Inglés, Jordi Romanyac.
Entenem que amb les xifres i amb la dimensió que ja estem parlant, al voltant de les 80.000 persones, fa que si anéssim molt, molt més enllà, segurament no podríem oferir els serveis que requereixen actualment el 2016 tots els corredors, no? Per tant, des de l'organització no busquem augmentar considerablement la participació, sinó tot el contrari, el que desitgem és mantenir, perquè si ens mantenim a la xifra de 80.000 aproximadament, continuem convocant la carrera atlètica popular més gran del món.
Les inscripcions se poden fer per la web cursaelcorteingles.com hasta el 7 de abril o de manera presencial hasta un día antes de la carrera. La inscripción es totalmente gratuita.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Hill Superstar.
¿Et posa això, Batllori?
M'agrada.
Normal que t'agradi. Música de Pjanic.
Està bé.
Bueno, sentíem fa unes hores a Maria Sharapova reconèixer aquest positiu per aquest meravellós i miraculós medicament que s'utilitza pels porcs, però cal destacar-li la honradesa. N'hi ha hagut tios més cares en temes de dopatge. Richard Gasquet, positiu per cocaïna. No, és que m'ho va encomanar i m'ho va passar una dona que em va fer un petó i que no la coneixia de res. Mariano Puerta, etilefrina. No, és que era una medicina de la meva dona. Romario, Maradona, en el seu moment van donar positius per, presumptament, utilitzar productes pel creixement del cabell.
Sí.
Rasmussen, ciclista. Aquest no va donar positiu. Es va saltar controls perquè li posava les banyes a la seva parella. Què hi hem de dir de LeSean Merritt? Hormona de creixement. Utilitzava un producte que presumptament et feia créixer la partida de naixement. I l'excusa més excusa de totes les excuses, quan Javier Sotomayor va donar positiu per cocaïna i va sortir Fidel Castro i dijo que todo es una conspiración de los Estados Unidos de América.
Això, la culpa dels Estats Units.
Excuses vàries en temes de dopatge. Passem a l'última hora, Batllori.
Última hora.
El Granada també presenta recurs per la vermella Andrés Fernández al Villamarín, Juan Rodríguez Getafe, que hacer las cosas perfectas contra el Barcelona, Aymara. El Suprem anula la sanció de 1,3 milions d'euros a Ivan de la Peña per temes d'Hisenda, perquè han prescrit les actuacions. Y Ana Tarrés ha arribat a Barcelona, sí. Más de lo mismo, con mi marcha ha bajado el nivel espectacularmente de la sincro, la decisión de Ona no fue acertada, etcétera, 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 etcétera.
Gràcies, Gil.
De res.
Que vagi bé, Oli.
A tu.
Avui hi ha tiempo de juego, a partir d'un quart de nou, temps de Lliga de Campions, Real Madrid-Roma i Wolfsburg-Gantes. No. Seguiu a la COPE, a Sports COPE, estem pendents de tot. Vamos.